Bé, doncs ara continuem el Faves Comptades parlant d'economia. Ja sabeu que un cop al mes ens visita la Cuca Fernández amb la secció Sant Cugat Emprèn, que en la seva última visita doncs, ens va portar l'Ivan Corretja, vam parlar sobre l'impacte de l'emprenedoria en el món de l'esport i de com la mentalitat és clau per als negocis, per a la, igual també per la competició. Avui continuem explorant aquesta connexió i ho fem amb un nou convidat, conegut dins del món de l'esport local, ja sabeu, Albert Casorran, fundador d'Atempo Psicologia, i ens aportarà doncs, una visió centrada en el desenvolupament mental i emocional com a eina fonamental per a l'èxit esportiu i professional. Cuca Fernández, què tal?
Molt bon dia. Com aquí estàs? Estem presentant a una persona que és molt coneguda per molts de vosaltres, com has dit.
Albert en el Casorran. Món de l'esport local, Albert Casorran...
El tenim molt controlat.
Sí, senyora.
Doncs ell és fundador d'Atempo Psicologia, on ha dedicat la seva carrera a potenciar el rendiment mental d'esportistes, oferint eines per afrontar la pressió, gestionar les emocions i aconseguir el màxim potencial tant a dins com a fora de la competició. Amb anys d'experiència, treballant amb esportistes d'èlit, Casorran ha observat la necessitat d'integrar tecnologia en el desenvolupament psicològic esportiu. Benvingut.
Bon dia, Albert.
T'hem presentat bé, no?
Sí, sempre s'han presentat.
Bueno, podries afegir més coses, però...
No, però està,
sí, perquè
està
és jove, però té una trajectòria bastant intensa a la ciutat. Què et va portar a especialitzar-te en psicologia esportiva?
Hi ha una història, com totes aquestes, que poden ser una introducció a un llibre una miqueta... peliculera, jo em vaig quedar sense feina, jo vaig acabar la llicenciatura en pedagogia, vaig entrar al món de l'empresa com a responsable de recursos humans, em vaig trencar els creuats, el menisc, em vaig fer una triada jugant a rugby i em vaig quedar al carrer. I arrel d'aquí vaig començar en aquell procés de recerca personal, vaig trobar que la psicologia, que sempre havia sigut la meva gran passió amb l'esport, en aquell moment el rugby, era una bona connexió. Llavors aquest va ser una mica l'impuls que em va donar. I després el poder dedicar-me precisament a aquestes dues passions, que psicologia ajuda la gent en el món esportiu.
I què t'ha ensenyat la teva experiència com a psicòleg esportiu que ara apliques com a emprenedor?
Podem entrar en tots els tòpics de l'esport, però principalment, òbviament, la capacitat de... Jo principalment treballo amb equip, sempre m'he dedicat molt amb esports d'equip, que ara amb els anys i amb l'experiència recorregut vas tocant tot i toco molt més individual, però tot i això, com a psicòleg esportiu aprens a formar part d'un equip, a integrar-te en aquest i a aportar una miqueta la teva experiència i els teus coneixements per fer bo a l'objectiu comú. Després el treball constant, el sacrifici, algo que no siguis tan bo però que té molta relació amb l'emprenedoria és el no hi ha horaris. Quan et dediques a l'esport no tens horaris, o els horaris que tens segurament són incompatibles amb els de la gent que es dedica a altres feines, entre cometes, més normals. Però això d'això, a dedicar-te molta passió a fer sense esperar res a canvi, a treballar sobre el procés, no només amb el resultat, i a gaudir molt del que faig. Jo tinc aquesta sort i crec que és algo molt comú amb els esports, que la gent li agrada el que fa, que gaudeix, que ho fa per algo més enllà que el resultat immediat, i això potser és un dels aprenentatges que m'emporto.
Parlem de passió, no?
Jo sempre, sí, totalment. I és una gran sort, perquè òbviament ara ja fa uns anys que sí que entrem en el món de l'emprenedoria, que vaig constituir la meva pròpia empresa, que òbviament hi ha unes finalitats més financeres, més econòmiques, més de lucrar-te, òbviament, perquè tothom vol viure d'algú i vol viure bé, però el meu és passió i jo tinc claríssim que faig alguna cosa que m'agrada molt i que la part econòmica, tot i que és molt important, és secundària i per sort, perquè si no crec que viuria menys feliç o més amargat, i amb això sí que és algo bàsic i que molta gent no entén. Els meus amics ho han entès, però els hi ha costat, la meva parella s'ha demanat suport, però també li costa, la meva família per descomptar, perquè ho hem compartit, però és algo que no és fàcil de trobar i de que la gent ho entengui.
La teva passió ja fa un temps, com comentaves, que s'estava coent, que s'estava fent, però a Tempo, des de quan està funcionant com a empresa?
A Tempo, just avui fa una setmana que fèiem 4 anys, com a Tempo en si, abans havia tingut altres evolucions, altres noms que van acabar portant el concepte a Tempo. Jo fa 11 o 12 anys que em dedico al món com a autònom, però et dic, a Tempo el creem fa 4 anys a través d'anar detectant i absorbint necessitats que ens generava l'entorn. Dins de la pedagogia i la psicologia esportiva, que eren els meus dos àmbits, vam anar creixent. En anar creixent vaig anar ampliant equip, i en anar ampliant equip ens vam anar trobant amb necessitats. Hòstia, un esportista o un nen, una nena, que ens venia més amb necessitats pedagògiques, però que trobàvem que tenia necessitats clíniques. Llavors vam ampliar l'equip cap a la part clínica, el vam dotar d'aquesta estructura que llavors ens va permetre fer un triangle en què treballem molt, que és aprenentatge, creixement i benestar, no? Que és la pedagogia... creixement, que és pedagogia, rendiment, que és esport, i benestar, que és salut, és clínica, i una miqueta la necessitat de l'entorn i el anar tocant pals i veure que podíem anar arribant a més llocs i volíem arribar a més llocs amb aquesta visió 360 és el que ens va portar a crear Tempo com a estructura ja més àmplia.
Parla en plural, i abans ha fet referència a l'equip, per tant, t'hem de preguntar per qui conforma aquest equip de Tempo. O quins professionals formen
sí,
a Tempo?
Sí, bueno, ara l'equip som 8. Jo, en el moment en què ja les meves hores van deixar de poder arribar a tot on volia arribar, ja vaig ampliar equip, vaig començar a introduir professionals de la pedagogia, de la psicologia esportiva, de la psicologia clínica, i amb ells sempre he anat fent recorregut. Ara, com et dic, som 8, tenim 4 en psicologia esportiva, 2 en psicologia clínica i 2 en pedagogia. També col·laborem amb diverses universitats com a centre de pràctiques en psicologia esportiva, en psicopedagogia, i ara obrim en psicologia clínica. Fa també un temps que em vaig associar també amb una persona que va començar a mentoritzar-me en el món de l'empresa i també va formar part del meu equip. I al final tothom que creix en mi els impliquem. Potser la idea, les factures les pago jo, però a Tempo és gràcies a que hem pogut anar creixent i aquell equip que hi forma part. Si no, seria sent Albert Casorran, fent moltes coses, treballant amb el món de l'esport, tocant molts pals, però no arribant a l'oportunitat que m'està oferint a Tempo.
La visió de futur sempre és important en l'emprenedoria. Hi ha cabuda per la innovació en a Tempo?
Sí, 100%. De fet, des de que vam entrar, que crec que estem innovant, dic crec perquè en uns inicis tot el projecte nou crec que comença una mica des de la ignorància o inconsciència. Tu vas fent i de cop te n'adones que estàs fent alguna cosa, dius, vale, estic innovant, o estic no està digitalitzant processos, o estem creixent cap a una altra línia, o estem creant una metodologia. Però en el meu cas ha sigut molt anant fent pas a pas. Jo sempre explico que ho he fet potser d'una forma una mica típica, no he creat un producte, una metodologia, un servei, i a partir d'aquí l'he començat a vendre, a comercialitzar, i he anat estructurant-lo, sinó jo he anat entrenant al món, he anat cobrint necessitats que m'he anat trobant, i arrel de trobar-me amb un ampli ventall d'oportunitats i de feina, anem a estructurar això, jo he fet com l'embut al revés, he creat a Tempo i he creat l'empresa. Però sí, hi ha espai. Nosaltres al principi hem protocolitzat molts processos, intentant d'optimitzar aquests processos. La nostra metodologia ara l'estem estructurant, l'estem escrivint perquè sigui una miqueta més referencial, però sempre ha sigut una mica innovadora. Nosaltres creem un espai 360 amb la gent que treballa amb nosaltres, contactem amb el seu entorn familiar, amb les escoles, amb els seus equips tècnics, quan ens arriba algú a treballar amb nosaltres com a professionals, és a dir, fugim una miqueta d'aquell espai individual quan ve la persona a consulta, a fer teràpia i ja està, si no sortim d'aquí, impliquem a tot el seu entorn, ens impliquem de diferents formes, òbviament, i dins d'aquesta innovació nosaltres estem creant aquest producte tecnològic, és una eina digital a través d'una app que ens permet impactar amb tot el que és salut mental en l'àmbit de l'esport.
I quins són els pròxims passos per portar endavant aquest projecte?
Principalment aconseguir financiació.
Important.
Sí. Sí, important però no imprescindible. Te n'adones que vas avançant amb el temps i no és imprescindible. Per què no és imprescindible? Perquè si tu esperes tindre algú perfecte, ideal i idoni, t'encallaràs. Si vas avançant i vas creant producte, vas contactant amb gent, vas explicant, vas venent, vas oferint, tot va creixent. Però, òbviament, amb financiació, que no és ara mateix aquest segon trimestre, l'objectiu és obrir una ronda de finançació de Friends, Fools and Family, entre 75.000 i 150.000 euros a aquesta primera ronda, amb l'oportunitat després fer un per dos amb una ENISA o amb un altre tipus de financiació. Amb aquests són els principals passos, perquè amb això el que sí que podem fer és llavors invertir en, sobretot en tecnologia, poder tenir un CTO o algun desenvolupador potent que ens creï el que nosaltres segurament ja tenim el primer MVP de l'eina, però que ens el desenvolupi de forma potent per sortir al mercat de forma sòlida i creïble, i també, òbviament, per invertir en màrqueting i en ventes. Deixar també molt clar que la nostra professió ens obliga, digue'ns obliga, perquè ens obliga, però tenim molt, molt clar i apostem molt, que ens també d'aquesta part d'inversió podem dedicar una gran part a tot el que és treballar l'ètica i la part legal. Ja la part de la psicologia ja ho té molt en quant a la confidencialitat, etc etc. Però si a més li poses intel·ligència artificial, li poses tecnologia, on possiblement pots tindre la sensació que perds més el contacte o el control d'aquelles dades o d'aquella relació més personal, nosaltres sí que volem potenciar molt el tema d'ètica. Estem molt en contacte amb l'Observatori d'Ètica d'Intel·ligència Artificial de Catalunya i amb diferents bufets que ens assessoren en quant a nivell legal i tot això.
Que interessant aquest meló, de la intel·ligència artificial, sí, perquè fiquem els datos i pensem que allò no va enlloc i allò treballen amb les nostres dades, o sigui que hem de tenir molta cura.
Jo ara estava pensant què pot suposar per una empresa com la vostra, que neix de l'àmbit local, crear una aplicació, innovar d'aquesta manera, és obrir una xarxa infinita.
Totalment. Després, de fet, m'agrada, quan comences a formular la pregunta, primer pensava que crec que un dels punts forts que tenim, o que almenys volem potenciar nosaltres amb l'eina, és que nosaltres creem aquest producte tecnològic a través del que nosaltres ja fa més de 10 anys que oferim.
Esteu tastant, diríem,
correcte.
No?
Correcte. Nosaltres ja tenim l'empresa Serveis, a la Tempo, oferim serveis de psicologia esportiva, etcètera, etcètera, des de fa més de 10 anys, amb una metodologia, amb uns clients, amb un recorregut, i el que estem fent és tot això que ja portem rodat, ho estem traspassant, on la tecnologia ens permet fer-ho més escalable, en quant a model de negoci, òbviament, però també, i això és molt important i no ho dic per dir, arribar molta més gent. Nosaltres, com a professionals, jo puc arribar a una persona en una hora, o amb un equip, amb un espai de treball, o una temporada. Amb aquesta eina tecnològica pots arribar a milers, milions de persones a tot el món i donant-li diferents tipus de serveis. I responent al segon, què pot suposar? Bueno, estem a les expectatives. Sí que, òbviament, nosaltres hem dissenyat un roadmap els següents 3 anys. Tenim capacitat i potencialitat per ampliar equip que ens permeti assumir l'hipotètic creixement que nosaltres ja estem projectant, però bueno, també ens permetria oferir uns recursos en aquest cas d'acompanyament de salut mental o de benestar emocional, com li vulguis dir, principalment a l'esport, però sempre guiat sobre una base científica, sobre un mètode propi i amb persones darrere, que és on nosaltres volem tancar aquest cercle, ens permetria arribar a molta més gent, que al final no deixa de ser el nostre somni. Apartant de lo que és el model de negoci i la idea de fer-ho escalable, és poder somiar que a Tempo doni servei, ajuda, acompanyament a milers i milions de persones a tot el món a través d'una aplicació, és genial.
Ara mateix, els serveis que oferiu a través de Tempo és a esportistes a nivell particular, a entitats, a clubs, a federacions. Qui és el vostre client?
En quant a esport, tot el que has dit, i segurament una mica més, nosaltres tenim la branca de pedagogia, psicopedagogia, i sobretot és alumnes, infantil. Sí que col·laborem amb algunes escoles, amb diverses escoles de Sant Cugat. Col·laborem directament oferint serveis allà com a professionals externs, però internament, o ens deriven casos i coordinem amb ells. La part de psicologia clínica, tot el que seria teràpia de psicologia. I la part d'esport sí que tenim esportistes individuals, ja sigui d'esports col·lectius individuals que venen a demanar el suport d'un professional de psicologia esportiva, equips, puntualment, però estem amb un staff tècnic d'un, per exemple, amb el júnior, estem tant amb el masculí com el femení, amb el primer equip, estem allà, com així anecdòtic, jo personalment estic amb els Minyons de Terrassa, des de fa un any i mig, ells no consideren l'esport, perquè els castells no consideren l'esport, però a mi m'apassiona, és una cosa que la coneixes molt i és molt guai. També com a club, al Sant Cugat de Futbol, per exemple, oferim, fa 5 o 6 anys que treballem amb ells, i fem formacions a entrenadors i acompanyaments a equips, però com a club. A federacions, també hem treballat amb moltes federacions, una miqueta que és el nostre target, el nostre client en quant a esport. Llavors, la nostra app busca aquest B2C i aquest B2B, no? De poder oferir un club, que els clubs a través dels equips puguin impactar els seus esportistes, i òbviament nosaltres parametritzar informes, dades, tornar unes mètriques que l'equip li permeti, li ajudi per poder impactar en el desenvolupament d'aquest, i òbviament també individual. aquell esportista amateur, professional, semiprofessional, que vulgui tindre un acompanyament a diferents nivells, ja des de freemium fins a premium, que pugui també tindre aquest accés, trencant les barreres de, en molts casos, el preu, que pot suposar un terapeuta individual, el temps, també la distància, i aquestes una mica són les tres barreres que vols trencar amb l'app, que jo amb una subscripció de 3 euros al mes pugui tindre accés a contingut, a recursos, etc etc. I després, si jo vull ampliar, sempre pots fer el pas a escoltar amb un professional, una persona, personal amb mi, i que segueixi evolucionant amb mi.
Has parlat del Sant Cugat. És casa teva, no?
Sí, jo tinc la sort, i ho dic molt sincerament, de sentir-me a casa amb molts cops d'aquest poble, ciutat de Sant Cugat.
Sí.
Jo vaig començar, en el meu moment, quan vaig fer el màster en psicologia esportiva, eren 3 anys, el meu primer any ja estava treballant amb 3 clubs. Vaig començar amb el voleibol, gràcies al Miquel Martínez, va ser el primer que va apostar amb mi. Vam començar allà amb el voleibol i amb el Rafa Ruiz, entrenador fins l'any passat del primer equip. Ha sigut casa meva, he estat 8 anys al hockey patins, ha sigut casa meva. El Sant Cugat és casa meva perquè jo vaig ser jugador i vaig ser entrenador, i ha sigut casa meva, i on són, òbviament, el rugby, com a jugador, com a entrenador, i com a moltes coses que he fet, i la veritat és que m'hi sento a casa a molts llocs, i amb això estic molt agraït.
Albert, s'està gestant, et seguirem la pista.
Això espero.
Volem continuar sapiguent, eh?
Però per quan? Hem de saber aproximadament per quan teniu
aquests
idea que sortir.
Aquests processos són una mica llargs,
sí,
no?
Sí, la nostra idea és 2025, aquest segon trimestre anar evolucionant amb el que és el primer MVP, segurament no encara sortint al mercat, però juntament amb la primera ronda, si acabes de tancar-la, tercer, quart trimestre ja tindrà algo que es pugui validar amb el mercat, on, òbviament, aprofitarem aquests contactes amb clubs a la zona i oferir-los l'oportunitat que el desenvolupin, òbviament, com a principals potencials d'aquesta eina, però aprofitant el contacte que tenim, doncs segurament de forma gratuïta, un cost molt més baix, perquè ens permeti també validar-lo i testejar-lo, i esperem que això vagi creixent i que d'aquí un temps podem estar parlant amb els altres nivells.
Mm-hmm. Estarem pendents, no, Carles?
Oh, i tant. No, home, és que això és molt interessant,
això
eh?
Això és molt interessant, a part sí, sí. Hi ha molt que comentar, perquè és com que li seguirem la pista per veure el procés i que ens expliqui com li ha anat.
I anem creixent.
I anem creixent.
En el món de l'emprenedoria.
Em quedo, Albert, que has parlat de digitalització, però de persones. No te les has oblidat.
Sempre. I crec que la IA està entrant molt fort, però la gent que sigui capaç de mantenir aquest equilibri crec que estarà un pas per endavant. I nosaltres treballem amb persones i això no ho podem oblidar.
Moltes gràcies. No vull deixar d'enviar-vos les meves recomanacions. Molt curtetes. Em dona temps?
I tant.
Si us entreu a la pàgina de Pimec, aquest mes, durant el mes de maig, tota una sèrie de cursos totalment gratuïts que crec que per qualsevol emprenedor pot ser molt, molt interessant.
Molt bé, doncs ho deixem aquí.
Ho deixem aquí, ja està.
Ho deixem aquí, molt bé. Doncs escolta, t'espero d'aquí 4 setmanetes.
Ja estic preparant la següent i, com sempre, tan interessant.
Amb més novetats, Cuca, moltíssimes gràcies. Albert, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.